La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs ja estem aquí, a la tertúlia de les pilotes, com cada dilluns, tertúlia número 77. I avui ens acompanyen aquí a l'estudi el Enric Sorribes. Enric, què tal? Hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora. També ens acompanya el Fèlix Carrillo. Hola, Fèlix.
Molt bé, bon dia.
Tens cara de 5.
De 5 i de 2. Ja m'ha passat el cabreig, ja m'ha passat.
Ja t'ha passat el cabreig, ja parlem del cabreig. També tenim el Josep Maria Cucalón. Cuca, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, estaràs content que ja la setmana que ve torna la Lliga de Bàsquet.
Sí, no, i estic content perquè el divendres van guanyar el Manresa, que no és poca cosa.
És veritat que no és poca cosa. El Madrid ha perdut la Supercopa, no?
Sí, la va guanyar el València ahir.
També tenim el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, benvinguts i gràcies a tots per ser aquí un dia més, un dilluns més a la tertúlia de les pilotes. D'aquí una estoneta sentirem el Jaume Porta, que avui no ens pot acompanyar, però sí que m'ha enviat un WhatsApp del partit del Futbol Club Andorra, perquè hem dit que parlarem del Futbol Club Andorra.
I tant.
Però abans d'això, m'agradaria, home, que em donguéssiu la vostra opinió sobre un senyor que ahir va fer una proesa extraordinària, que va ser guanyar per novena vegada consecutiva un campionat del món de motociclisme. És català, és de Cervera, es diu Marc Márquez, i després d'uns anys molt fotuts, des d'aquella terrible caiguda, crec que va ser el circuit de Jerez,
sí.
Ha estat doncs uns anys que, si no hagués caigut, ja potser estaríem parlant de, no sé, ja no, ni de 9, 10, poder 11 o 12, no? Perquè és que realment és un fenomen. No sé, Enric, a tu, que sé que també t'agraden molt les motos. A més, també vull preguntar una cosa. Seguirà? Perquè és que ahir el veia que...
Bueno, jo vaig veure la cursa.
Sí, jo també.
La primera, que solament el que... bueno, a més ho va dir el seu germà, perquè al final també és interessant saber totes les visions. Mm-hmm. Clar, al final el germà deia que l'únic que sap el que ha patit és ell. Des del costat l'hem ajudat, hem fet, però qui ho ha patit és ell.
Home, clar, normal.
I a més és un tio que és supercompetitiu, està clar que té un cap, jo crec que per sobre de la mitja, mm-hmm. perquè ha fet, tenint en compte que ho havia guanyat tot en el seu moment, les lesions que ha tingut i com havia anat, doncs aquesta capacitat de renovar-se, refer-se, readaptar-se, canviar de moto, anar a un equip satèl·lit, que sí, que home, evidentment és una Ducati, no estem parlant de que
una Riaju.
Sí, correcte, és una cosa seriosa, però en tot i això, la capacitat que té de ser competitiu, i com han dit molts dels seus rivals, que li pots donar una escombra i te la pilota, per tant, és un tio que és molt bo, i ara el que he fet és realment estratosfèric. I jo crec que continuarà bàsicament per un motiu, un, que és superar Rossi.
Sí.
I aquí el fet serà quan, si continua i supera a Rossi, aviam què passarà. Perquè jo crec que també hi ha una cosa que jo crec que li deu... Allò del debe y el haber, no? La balança, no? La romana. Jo crec que també li pesa que si ell competeix, possiblement, el seu germà no tindrà títol. I jo crec que això amb ell també li deu pesar d'alguna manera, no? Yeah. Perquè avui té una relació molt, molt propera, yeah. Ja que està molt clar que et dic que Marc és un tio estratosfèric, però que ha dit tothom, és a dir, li pots donar una escombra i te la pilotarà, o li donaràs una bossa escombraria i te la pilotarà també, no? Aleshores, clar, competir contra un tio així, que saps que li donguis el que li donguis, estarà allà, és complicat, i a més, clar, aquest no perdona ningú. Però ja li és bo que sigui el seu germà, que sigui el Peco, que sigui el Sumsum Corda. Aleshores, doncs jo crec que si ell supera a Rossi, que ho té a l'abast, perquè si la moto continua sent competitiva ja, i s'ha vist que amb les noves modificacions Peco ha estat competitiu aquest gran premi, m'hauria agradat veure què hagués passat si Marc hagués necessitat guanyar. Ahir em vaig quedar amb aquell, perquè el Marc no va competir en el sentit d'anar-hi.
Sí.
No? I aleshores jo crec que si la moto és competitiva i Marc té l'opció de guanyar, guanyarà. I aleshores ja et dic, quan en tingui 10, que ja quedarà clar que és el segon, bueno, Agostini, Nieto, sí, bueno, però bueno, de màxima categoria seria el segon, per darrere de Giacomo Agostini, que ja són paraules majores. Doncs, aleshores, jo crec que ja tindrà alguna al·licient poder preplegar, per ser edat, el seu germà, jo crec que també es mereix per el que ha fet aquest any, bàsicament, amb una moto satèl·lit, doncs el que ha fet, i jo crec que és més això, però crec que continuarà l'any que ve.
Bueno, a més és el més veterà, no?, de tots els...
És el més, sí, sí, no sé si és el que més, però és dels que més.
Què?
A veure,
què diu el senyor Pompalons?
D'acord amb tot el que ha dit ell, i afegiria només de que jo penso que continuarà i continuarà 3 o 4 anys.
Sí?
Sí. Perquè és un tio molt competitiu i mentre la realitat no li demostri que els anys li pesen i, per tant, ja hi ha joves que li passen per davant i tal, que és el que li ha passat al Rossi. Mm-hmm. El Rossi va competir fins al moment que, bueno, hi havia un altre corredor que es deia Marc Márquez, que és el que el va escombrar de... I per això li té tanta mania que el va arribar a tirar des de la moto, tocant-li amb el peu al freno i tot això.
Però
li té tanta mania perquè, clar, era el que l'estava borrant amb ell en competició. I ara, bueno, jo penso que a la parrilla hi ha Marc Márquez i tots els altres, amb molta diferència, a més. Aquest any contem que ha guanyat el campionat del món 5 curses abans d'acabar el campionat del món.
Sí, sí, sí.
Que en 5 curses, amb la puntuació que es dona ara a les curses, que es dona quasi
37, doble, són 37 punts.
Que abans eren 25, Vol dir que acabar 5 curses abans, això té un mèrit...
Extraordinari.
Perquè... Això és que els hi porta d'avantatge 200 punts.
Bueno, i espera, a veure, de les 5 curses que queda, sí. Quantes no guanyen?
Bueno, és que no ha acabat abans, perquè ell ho ha reconegut, ha comès dues errades molt importants.
Sí.
Una va ser Austin, que anava primer, no sé, amb 3 segons d'avantatge, i va dir, em vaig despistar. Mm. I es va passar i se'n va anar a terra. Vull dir.
A terra,
sí. I després n'hi va haver una altra que van ser dos. És a dir, si aquestes dues donem per fet que ella hagués fet els 25 punts, i hagués acabat la setmana abans.
Sí, és que ho guanyava tot, i ho guanya i ho seguirà guanyant. Bastant també d'acord amb el que ha dit ell, del seu germà, però jo penso que això farà que competeixi i que ara aquest any ja és el segon, el seu germà, amb molta diferència de punts, tot i que hi ha dues carreres que es va borrar, però això es anirà estrenyent a mesura els anys passen, els reflexes canvien i això anirà, de ben segur que es anirà estrenyent. I potser amb un mundial que vagi apretat, doncs deixi... Bueno, deixar-nos la paraula, perquè ell lluita contra el seu germà i contra el que es posi davant. Però... sí, favoreixi que el seu germà continuï. I després sigui campió del món. I acabat de resumir tot això, l'únic que puc dir que pilots com el Marc Márquez ni el mateix Ángel Nieto, amb tots els respectes i en pau descansi, li arriben a la sola de la sabata.
Bueno, també era un altre tipus de carrera,
sí,
era
sí,
un altre tipus de motos.
Recordar, i això ho dic pels fanàtics de l'Ángel Nieto, recordar que l'Ángel Nieto té 13 títols, si no m'equivoco.
No.
12 més 1.
12 més 1, mai 13.
13, sí, va quedar 13. Té 13 títols,
sí.
I competia a dues cilindrades diferents,
sí.
Que eren 50 primer i 125 després, i després 125 els últims anys. I recordar que l'Àngel Nieto el va competir un o dos anys a 2,5, i amb 2,5 el Rosco fue monumental.
No va guanyar res, no?
Res, absolutament res. Per tant, l'Ángel Nieto, supercampió de la cilindrada petita, com tants d'altres n'hi han hagut.
Molt bé. Fèlix.
Jo estic d'acord amb el que ha dit l'Enric, no estic d'acord amb el Cuca, que ja estarà 4 o 5 anys, perquè també el cos ja et demana una altra cosa, però si guanya l'any que ve, jo crec que se retirarà. Perquè he tingut moltes caigudes i deu tenir el cos, vamos.
Sí?
Ben fotut i demés. i a veure si també se surt algun pilot, una moto. A mi m'ha estranyat aquest any sempre el campió de l'any passat, el Jorge Martín, que ja va caure.
És que també el pobre tio ha tornat a caure aquest...
La clavícula a l'aire.
La clavícula a fer punyetes, vull dir, és que pobre xaval també...
I jo pensava que també el Pecco seria una mica més competitiu, però és que no, que el Marc ha sigut estratosfèric.
Sí, 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 això que corren amb la mateixa moto, no? Sí. La mateixa marca i tot, igual.
No? La mateixa marca, però no la mateixa moto, eh? Jo aquest any he estat seguint una miqueta...
Ja m'imagino,
no
la mateixa.
No, perquè...
No, és la mateixa moto, eh? La que no és la mateixa és la de l'Àlex.
No, el tema està que el Marc està corrent...
La tindrà, eh?
Marc... Sí, però el Marc està corrent amb una moto que és l'adaptació de la 24 i Pecco està corrent amb la amb 25. Mm. I d'això és el que s'ha estat queixant Pecco, que amb ell li van posar, és a dir, els canvis de la moto s'han anat fent sobre la moto de Pecco Bagnaia, és a dir, diem-ne, ell les estava tastant i ell estava fent la moto, i aleshores ell es queixava de que, ostres, que jo entre cometes, no és que m'estigui sacrificant, és a dir, les adaptacions o les millores que s'han fet no han funcionat. Mm. I aleshores també el fet que deien, que això, parlo dels experts, a mi no, però a mi, hi ha algú que deia, clar, diu, el fet està que, a més, quan tu poses amb aquesta moto de proves, és igual, poses a Marc, que no l'ha portat per la porta, i clar, la pilota bé. Mm-hmm. Per el qual, Marc no és un referent mai de com va una moto. Perquè a Marc qualsevol cosa te la pilotarà. Per tant, quan això ho passes a un pilot extraordinari, però no...
Que no és Marc.
Correcte. Aleshores, les motos comencen a tenir problemes. Yeah. I això, aquest any ho ha patit Pecco. I Pecco, a les agressions que va fer a l'esprint de dissabte... Mm-hmm. Va dir, quina pena que aquestes millores que ara s'han aplicat no es van aplicar, no es va dir 4 o 5 setmanes abans, perquè almenys hagués pogut competir una miqueta més aquest Mundial, no?
Bueno,
que aquesta sensació
també, de... també és un bon corredor.
És molt bon corredor.
És molt bon corredor. Ja, Joan Marc, no sé si després de tot el que han dit aquesta gent que tinc aquí, que veig que els hi agrada molt també el tema motos, no sé si a tu et queda alguna cosa a dir.
Tiri mentre tingui la millor moto com ha tingut aquest any.
Uh-huh.
No hi ha hagut color entre les Ducati i la resta de motos que hi ha en el circuit.
Uh-huh.
Jo crec que el Marc hagués ressorgit abans si hagués deixat Honda abans, perquè evidentment Honda va desinvertir del seu equip oficial, i el Marc tornant de la lesió... Uh-huh. No van fer evolucionar la moto com caldria, i les Ducati i les Aprilia els hi van menjar completament el campionat aquests darrers anys. I jo crec que el gran moviment va ser deixar Honda després de tants anys i anar amb Ducati l'any passat amb l'equip satèl·lit de Gresini i aquest any amb l'equip oficial. I l'any passat ja va ser molt competitiu amb una moto que era clarament inferior a les que tenien els oficials, però aquest any, clar, és que tenia la millor moto, que és una evolució, és veritat, és una evolució de l'any passat, però és que no hi haurà nova moto de Ducati en els propers dos campionats, perquè el 2027 canvien les regulacions, es passa 850 centímetres cúbics, i Ducati ja va dir que no trauria moto nova, que faria evolucionar la moto actual, perquè és que no val la pena fer una moto nova si d'aquí dos anys l'han de tornar a fer nova, completament.
Ja. Ostres, 850 centímetres cúbics, quines velocitats agafaran aquestes motos?
Bueno, però no et pensis que canviaran gaire, eh?
No,
canvien el motor, canvia gairebé tot, perquè en realitat el motor serà més gros i tindrà més potència, però a nivell de velocitat tampoc és que anirà molt més ràpid.
Tu mira les Superbikes,
sí.
que és per, i el que corren és, si fan el mateix, perquè és que tampoc et dona per córrer molt més. Vull dir, tu igual faràs la punta de... És a dir, en lloc de 300, faràs 301,
sí,
però és que tampoc et dona per molt més.
No, bueno, és que si no és que ja si dona per més és per sortir volant.
No, però mira, jo vaig tenir la sort fa l'any passat fa dos anys, perdó, en Pramac, quan Jorge Martín corria en Pramac, de veure la moto de Jorge Martín des del box. I entre la va ensenyar oberta, no et deixen fer fotos, però veus aquelles motos, i a mi em vaig quedar collonit, perquè el que és el que són els punys, no? El que tenen aquí, el que li diuen les pinyes, no? Tot el que toquen
ho toquen a 300 per hora, ho toquen tot, tenen un munt de el que es diuen, ells tenen el mapa del circuit, i llavors a cada curva ells ho tenen marcat i ho tenen posat, i llavors depenent a cada curva ells van clicant perquè entra un mòdul determinat. Jo li pregunto al que ens ho està ensenyant, no?, que és un cap de mecànics, i dic, hòstia, dic, perdona, però m'estàs dient que un tio a 300 per hora, a part de mirar això i que el de darrere no li foti la roda, té la capacitat de saber el que està tocant a dreta o a esquerra per posar aquell selector, perquè la curva aquesta és a dreta, si no és d'esquerra, sí. Diu, sí. Vaig dir, ui, és una cosa...
Impressionant.
Sí, el que faré és absolutament impressionant.
Però igual que la Fórmula 1.
Igual. La veritat és que...
Sí, però la Fórmula tens un carenat, tens algo allà, ets tu el pilot. Sí.
No, és una cosa, vull dir, és al·lucinant. Bueno, corre un vídeo quan Marc Márquez estava a Honda, no sé si l'heu vist,
no.
Que li posen uns auriculars i els li posen solament el soroll de la moto. I el tio està així... Austin. I diu, correcte. Momaló. I dius, el soroll del motor.
Del motor.
Perquè nota quan canvia la marxa i, clar, com tenen els circuits, els tenen gravats al cap, saben que, escolta, si ara poso segona o poso tercera, doncs vol dir que és aquest circuit. I es va clavar tot. Sí, espectacular.
Doncs digues, Joan Mar, digues.
En principi, el 2017, el que baixaran són les velocitats, en principi, perquè ara estem a 1.000 centímetres cúbics, passar a 850 baixaran les velocitats, i també reduiran o controlaran l'aerodinàmica i també això que fan ara, que poden controlar l'altura de la moto, que es poden pujar i baixar l'altura de la moto, tot això canviarà el 2027, s'eliminarà. El que volen és que ara, clar, s'està arribant a uns límits de velocitat, d'inclinació en curva, de que posen en perill la seguretat dels pilots.
Yeah.
S'ha vist el nombre d'accidents que hi ha hagut aquest any, i que cada vegada els accidents provoquen més lesions. És a dir, que el que volen ara és millorar la seguretat, i doncs, baixant aquests canvis al 2027, jo suposo que Ducati no serà l'única que agafarà aquesta decisió. No faran motos noves, sinó que faran evolucionar les motos actuals, i el 2027 ja es construeix una moto completament de zero, i que suposo que ja deu estar en desenvolupament ara mateix.
Molt bé.
Sí, però aquí, sobre un matís respecte al que comenta ara Joan Marc, el que els pilots, diguem-ne, de la vella escola, el que no els agrada és com està avui en dia el tema de les motos, perquè hi ha el control de tracció. I ara, esclar, la moto amb control de tracció, això, un exemple és Marc Márquez, Clar, Marc Márquez, si recordeu, ell sempre entrena fent el que es diu el dirty track. És a dir, ell fa fora pistes i va amb motos d'aquestes de triar.
Sí.
Clar, doncs perquè ell ara controlar quan la moto derrapa i quan se'n va. No? Clar, ara diu, totes les motos porten el control de tracció, i és molt difícil portar una moto fins al límit que podies portar abans el que era pilot. No? I algun cop que hi ha hagut alguna entrevista de el que ha fet Carles Checa o que ha fet Jorge Lorenzo, i parlant amb ell, ell es queixa d'això. No? Diu, clar, diu, mare, bueno, ara t'has habituat a l'electrònica. Diu, ara pilotar ja no és el que es pilotava abans. No?
Yeah.
Perquè, clar, el control de tracció, el que és pilot, i Marc Márquez és pilot. Clar, doncs això del control de tracció no a mi no acaba d'agradar.
Hosti, fantàstic, tu sí que us agrada el tema de les motos, Podríem estar parlant tota la resta de la tertúlia.
Sí,
a vegades, però és que també hi ha altres coses.
Però hem de parlar de l'Andorra.
Sí, a mi,
per cert, de bàsquet i de futbol.
Per cert, a mi una de les coses que sempre m'ha fet molta gràcia de les motos és quan surten aquella gent a ensenyar-los les pissarretes, sempre he pensat, cony, veuen alguna cosa? Poden veure algú la velocitat que van?
Sí, però és el que dic, però ells veuen el que els interessa. Sí, que és, No, que són quatre lletres. Ai, són quatre lletres, P1, P2 o el que sigui,
sí.
I després qui té enrere o el temps que té enrere. Vull dir, és amb unes lletrotes supergrans.
Ja, però dius, hòstia, és que la velocitat que agafen...
No, però es veu de molta distància. Sempre està a la recta, es veu des de molta distància.
M'imagino.
Sí, no, perquè si algun cop tu vas al circuit i tens la sort de veure-ho, es veu, però clar, ells ho veuen així, pum!
Sí, clar.
Això...
Impressionant.
Qui els marquen allà?
Digues?
Qui els hi marquen?
Depèn. Cada pilot té el seu vocabulari amb el
mecànic.
Amb el mecànic. És a dir, normalment et porten, et pots dir la volta que vas o la posició que portes, i el de davant o el de darrere, en quina distància el tens o com s'està comportant.
Tremendo. Ja ho saps, Fèlix. Vale?
No, bueno,
anem a... Perdoneu, però estic... Això em passa quan hi ha futbol, que crido... Bueno, el divendres em vaig quedar amb les ganes de cridar, no vaig poder cridar cap gol. Bueno, abans de parlar de l'Espanyol, del Barça i del Madrid, parlem una miqueta, com dèiem, del Futbol Club Andorra, però vull que, sisplau, sentiu això.
Bon migdia a totes i a tots. Després de la jornada setena i pendents del que passi amb el Leganés-Castellón, que no afecta massa la classificació per lo que fa a l'FC, estem situats en tercera posició a un punt dels dos clubs líders, Deportivo i Cádiz. El partit de l'altre dia al Sardinedo, l'1-2, va ser una prova de que és un equip, de que l'FC és un equip molt bo, amb molt de respecte per tothom i infundint molt respecte a tothom, que és del que interessa i del que va a això. És molt aviat per dir res. Jo, com sempre, li dic al Riqui i a l'Enric, vaig descomptant els punts que ens falten pel 50 i ara mateix són 36, que són 12 victòries més. Vale. Un partit molt ben plantejat, tot i que li vam cedir la possessió de la pilota al Racing, amb un percentatge d'un 53-47, una cosa així, més o menys, però amb un gran minso, amb un fantàstic porter, que és el Iaco, Lautaro, que encara que no marqui tot el que s'espera d'ell, dona molta feina i aporta molt a l'equip, i sobretot en Gael Alonso, que va fer un partidàs al centre de la defensa espectacular. Minso és un motor de no parar, que va tots els partits rebentat, rebentadíssim, i també vull destacar l'aparició, la reaparició del millor Àlex Calvo, aprofitant una jugada fantàstica, fantàstica, d'en Minso, que se'n va treure 4 o 5 de sobre, que si arriba a ser la Villamal o aquell portento que es diu Mastantuno, estaríeu dient meravelles. L'equip d'Ibai Gómez sap el que juga, sap el que vol jugar, es perdran partit, s'empataran també, hi hauran sorpreses bones i hi hauran sorpreses dolentes. I...
Molt bé, gràcies, Jaume. Què, esteu d'acord?
Bé,
vinga,
i,
Cuca.
I més coses.
I més coses.
Jo vaig quedar gratament sorprès, molt sorprès, perquè és d'hora de parlar, estem a l'inici de la Lliga, és hora de parlar de campionats i tot això, perquè això falta, falta tant que és impossible parlar d'això, però sí que, com bé ha dit el Jaume, l'Andorra es comença a fer respectar de veritat pels equips grans de la categoria. És veritat que la segona divisió és una divisió molt igualada i que hi ha molts equips, no n'hi ha quatre, ara poden ser quatre i dintre de 10 setmanes ser uns altres quatre i haver canviat els quatre, això és veritat, però l'Andorra es comença a fer respectar. Grans jugadors, ho ha dit el Plaza, el Minso és l'equip a una altra dimensió, és un equip que està jugant cedit a segona divisió i de ben segur podria jugar amb un equip gran dels de primera. I, bueno, l'entrenador, ni que dir, sap plantejar els partits com ningú. Aquí no diré vaya ser això, aquí diré quédese.
Quédese, no? Molt bé, Enric.
Bé, jo crec, jo, bueno, a la prèvia del partit, parlant amb el Jaume, jo li vaig dir que, i per què no? Perquè jo crec que l'Andorra està jugant bé. A mi l'Andorra, jo crec que actualment està en una situació que és molt bona i s'ha d'intentar allargar el màxim possible, i el que comentava ell, ja fa el mateix que jo vaig descomptant els punts per comptar els que necessito per quedar-me, m'he de quedar. I llavors, a mi l'únic dubte que em genera l'Andorra és si això ho podrà mantenir en el temps. És a dir,
té banquet.
Aquest és el problema. És a dir, teòricament, i aquí anem a priori, perquè sabem que el que diu la segona és una cosa absolutament random i l'Espanyol la va patir fa 2 anys. Per tant, parlo una miqueta de coneixement. És a dir, teòricament, la banqueta del Santander, o sigui, tot el que és l'equip del Santander és millor, a teoria, que el de l'Andorra, el del Cádiz, teòricament, el de l'Andorra, el del Depor, teòricament sí, perquè el Depor s'ha reforçat per pujar. Després tens els que haurien de que és un Almeria que hauria de, els que han baixat, que és un Valladolid, un Les Palmes haurien de, Leganés no te'l poso perquè l'any passat Leganés ja anava justet, però clar, tots aquests equips en teoria tenen més fons d'armari que l'Andorra. Aleshores, clar, amb una competició de 42 partits, ostres, però què, no? L'Àlex Calvo t'aguantarà 42 partits a aquest ritme? El Mitjo t'aguantarà 42 partits a aquest ritme? Aquest és el dubte. Ara, pot ser que passi com el Mirandés l'any passat. El Mirandés l'any passat tothom deia ja caurà, ja caurà, ja caurà, i va caure el playoff, i perquè el van fer caure, i va, perquè havia de pujar l'Oviedo, perquè si no hagués pujat el Mirandés. Amb un equip que teòricament eren quatre arroplegats que havien agafat i van fer un equip, no? Que això és el que fa sempre el Mirandés.
Quatre canyes, com es diu.
Per això et dic, aleshores, doncs, aquest és l'únic dubte que m'està generant l'Andorra. I jo dic, jo li vaig dir, perquè em va dir, ets el meu pitonissa particular. Dic, no, dic, perquè el Santander havia perdut amb el Mirandés feia 15 dies. Aleshores, es pot ser, i has de saber jugar amb això, perquè el Santander té l'obligació, trecuetes, d'estar o pujar directe o estar al playoff, perquè porta dos o tres anys en aquesta dinàmica. I aleshores, doncs, això també genera aquell punt de, ojito, no? I se li va posar 0-1 al partit una miqueta de cara a l'Andorra, que va tenir la sort de que el minut, minut i mig de marcar l'Andorra, el Racing, va tornar a marcar l'Andorra. I això, perquè igual haguessin entrat els nervis i igual aleshores haguessin anat allò, no? A tropel. Però d'aquí vas tenir la sort de que vas baixar el suflé molt ràpid i això, doncs, li va. I et dic, a mi m'agrada com juga, a mi també m'agrada Villahermosa, mira, m'agrada... I aquest el segueixo més perquè venia de l'Espanyol, eh? No.
Benico està al final,
home,
eh?
No, sí, home, no, perquè home, jo els perico sé on estan i estic, ja, el Dani va fer a segon va fitxar per l'Andorra i aleshores, bueno, pues, més que res li tens un cert apreci, no? I aleshores, doncs, jo crec que és un equip que està molt ben treballat, l'Ibai a mi m'agrada, és un tio que està el té molt ben treballat, ara el dubte és això, no? Si el fons d'armari li donarà per mantenir... Això.
Molt bé, Fèlix, tu.
Jo he vist dos o tres partits de l'Andorra i el que diu l'Enric, al fons d'armari, perquè els titulars, no sé on els han recollit, pel Minso aquest és molt bo, molt bo, i m'agrada molt, com, tal com juga l'Andorra, i a més, passa que a vegades quan fa els canvis, el dia del Burgos, quan vas fer els canvis, ostres, va baixar l'Andorra, i clar, el que diu, són 42 partits, aguantarà, ojalà aguanti, que després tindrem un gran problema, on jugarem.
Bueno, arribat al punt... Ja...
Ojalà sigui aquesta la il·lusió.
Clar, perquè aquí sí que es provocaria doncs, això que dius, no? Un problema, perquè
home,
no hi ha un camp
a mi m'encantaria
de
que
primera posés... divisió aquí.
No tenen d'haver-hi 15.000. No amb aquest d'aquí se li poden fer grades allà on no n'hi ha.
Sí, perquè... sí. Però hi arribarien els 15.000?
No ho crec.
Jo no
però,
ho crec aquí.
No ho crec, però vaja, bueno.
No ho sé, no ho sé. Igual el Joan Marc...
No, a mi m'encantaria que l'Andorra es posessi per l'Andorra i després, no pel Piqué, que no em cau bé, i, vamos, però per l'Andorra sí i pel meu pare, que era un gran seguidor de l'Andorra i ja havia jugat a l'Andorra.
Doncs, no? Escolta, pel teu pare. Joan Marc...
Sí.
Què? Si puja l'Andorra primera, que on juguem?
Problemes.
On juguem, ja
t'ho dirà. Que busqui el Joan Marc, un camp per jugar.
On juguem, Joan Marc?
Home, s'hauria d'ampliar el camp de la FAF, de la Federació.
Ja, però et dona per ampliar?
Jo vaig dir que hi ha un fondo que no s'ha construït.
Cert, cert, sí.
Que hi ha el pàrquing ara mateix, però que es podria veure si es pot ampliar.
5 euros per entrar.
Podria ampliar, no sé, a veure, ara són 6.000,
sí.
Es podria ampliar potser a 8.000, un punt de més, i potser ficant més grades en algun costat. No sé si sobre el riu es pot construir, també.
Però, Joan Marc, tu que estàs més ficat amb això, que mires tot, podrien jugar a un fora d'Andorra?
Sí, fora d'Andorra pot jugar.
Sí, home, fora d'Andorra, sí.
Pot jugar fora d'Andorra.
I tant.
Però un camp fora d'Andorra...
Quina gràcia,
Lleida. A Lleida. No, és el camp de Lleida.
A Lleida.
Sí, però quina gràcia.
No, però a veure, aviam.
Sí, no sé si a Lleida està homologat o no està homologat per jugar a primera.
Home, sí que ja està.
Fins ara ho estava.
Ja està jugant a Lleida a primera divisió.
Ja havia estat, però fa molts anys, i les regulacions han canviat, s'ha de ficar al bar i tot. S'hauria de veure, però que queda molt de temps per veure...
Sí, home, i tant. A tu, Joan Marc, t'agrada tal com manifestaven?
Sí, jo a cada partit li veig coses més treballades i jo crec que el fons d'armari no em preocupa especialment perquè veig que va fent petites rotacions a cada partit. És veritat que la defensa potser és el lloc on ha fet menys rotacions, tot i que Petja Román ha passat de ser titular a ser suplent. Jo crec que això és una bona decisió de l'Ibai Gómez, que Carrick aporta bastant més que no pas Petja Román. Després al mig del camp, que contra el Racing va jugar Teolo Normand, Marc Domènech es va quedar a la banqueta i va sortir en segona part. Després hi ha Justin, que dona rotació, l'Àlex Calvo, que també dona rotació al davant. Jo crec que no ens hem de preocupar gaire. Ens hauríem de preocupar si Iaco es constipa, perquè darrere hi ha Nico Ratti, que és un porter de garanties, però que no li arriba al nivell que té Iaco. I tindre un porter de màxim nivell és garantia d'èxit a la segona divisió. S'ha vist cada any.
I tant.
Quan tens un porter que ho para, se't fa molt més senzill. I després, a davant, si vas fent algun golet, jo crec que aquest any als extrems estan molt bé. Potser al centre, el Lautaro de León, és un davanter centre que porta molt de treball. Potser gol no és el que tingui, però vaja, mentre els altres li vagin fent passar, hi ha un Manu Nieto també, que està al darrere, que pot aportar rotació. Jo crec que amb això anirem fent. Després no oblidem que tenim dos jugadors encara per inscriure. En principi, a partir del 1 d'octubre o el 2 d'octubre, quan s'obri la quota d'immigració, això es resoldrà. És a dir, que a partir del proper partit ja, en principi, tindríem de tindre aquest noi del Galatasaray, aquest noi turc, que és un mig centre que es veu que és molt bo, que ha jugat Champions i tot, i que ens aportarà també més rotació en el mig del camp i un mig centre més posicional, que potser ara mateix no tenim, i que s'han de fer, tenim un doble pivot, juguem normalment amb un doble pivot, però vaja, un mig centre posicional ens aniria bé també, en partits així complicats com en el camp del Racing.
Molt bé, canviem de tema.
Andorra de bàsquet?
No, ara no.
Ara no ha jugat.
Ara no toca. Sí, va jugar
divendres.
Ara no toca, no. Parlem del Madrid.
De Madrid, vinga.
Del 5-2 de l'Atlètic de Madrid.
Parlem.
Que comenci el merengue. Així la gatilla.
A veure, què us va passar?
No. Passar no va passar res.
Home,
jo vaig veure el partit ahir, perquè el dissabte estava tenint una cosa familiar, no vaig poder veure el partit, vaig veure ahir.
Ostres, ho vas veure en diferit.
En diferit, ja tranquil, sabent el resultat i tot, i demés, i ho vaig veure tranquil.
Igual va dir, igual guanyem, vam
diferir. No. Jo els dies anteriors ja he dit que el Madrid ha jugat amb equips, amb tot respecte, de taula al mig cap avall. I sense baixar-se de l'autobús, han anat guanyant. I sobretot a les segones parts, els ha passat canutes, molt canutes, perquè físicament jo no els veig. A part, falta algú al centre del camp, que vagi passant, que ja no hi ha un Modric, no hi ha un Kroos, no han agafat a ningú, que doni aquestes passades. I l'Mbappé, per mi, està sol. I l'altre dia va ser una humillació en tota regla. Ens va passar l'Atlètic de Madrid per sobre, que ens va poder fotre. Inclús el Courtois, que per mi era una garantia, també semblava que tinguessi...
Que no hi era.
Peus. I la defensa, un desastre, el Carreras, que ja l'havien ficat com, oh, ostres, sí, a la selecció, aquest... Mira, semblava que desastre, era el primer partit que jugava. I no van mereixer, i van fotre els dos gols, perquè sí, qualitat a dalt n'hi ha, però després... No, ens van passar... Vamos, per mi va ser una humillació. I el problema no és això, que sigui un accident, que per mi no és un accident, sinó que el Madrid ho passarà canut amb els equips grans. Com no canvien alguna cosa, ens passarà grans. I ara ens queda el mes d'octubre, el diumenge o dissabte, no sé com jo, el Villarreal ja ve. Després Juventus. Després hi ha el Parón i després qui ve?
El Barça.
El Barça. Hi ha tres partits. I el novembre, City i Liverpool.
Sí, perquè a més el que li ha tocat a la Champions...
Els dos partits, amb equips grans que ha fet últimament el Xavi Alonso,
sí.
4-0 amb el PSG i 5-2 amb l'Atlètic de Madrid. No ha passat la prova i per mi hi ha un problema, un greu problema.
Doncs més, més franquesa impossible, i un home reconegudament madridista. Estàs d'acord, no? Bueno, el Madrid, vull dir...
Bueno, jo crec que el Madrid...
Són de la llarga, de moment.
Sí, bueno, jo crec que el Madrid continua tenint el mateix problema que tenia l'any passat. És un equip que, evidentment, s'ha reforçat una miqueta, perquè el de l'any passat era infumable, i això ho havíem parlat aquí, però continuo pensant que té exactament els mateixos problemes. És a dir, al mig del camp no té ningú. És a dir, tret de Valverde, com a migcampista pur.
Dissabte ni ahir.
No, però dic... No, sí, però no, un dia Valverde pot fallar. Però clar,
tampoc està si... massa bé Valverde, eh?
Però que del mig del camp... És a dir, ara Tchouaméni teòricament juga al mig del camp. Sí. Tchouaméni dona pel que dona. Per mi, l'únic tio del mig del camp que per mi és titular indiscutible és el Valverde. Però és que la resta que tens... això sí, davant, Mastantuono, el Mbappé, el Rodrigo, el Vinícius...
Aquests dos que has dit últims, aquests brasilers, podien vendre ja.
Bueno, però sí, sí, però, jo dic, però els tens. Bueno, aviam, a hores d'ara, qui l'està aguantant és l'Mbappé al Madrid. Però sí, continua tenint el mateix problema, és a dir, davant tens molt, al mig del camp és justet, i darrere tens, per mi Carreras és un bon lateral a l'esquerra, per mi és un tio molt intens, per tant... millora el que tenia l'any passat a Madrid amb molta diferència, perquè ara almenys té un lateral a l'esquerra, que ja és d'agrair, però a la dreta tu no tens el mateix problema. És a dir, tu tens el tren Alexander-Arnold, que a part que estigui lesionat, no està compartint uets, i depens de Carvajal. Apaga,
i lesionat.
I s'ha tornat a lesionar per 4 o 5 setmanes. I si anem al mig, que podria dir...
Centrals
tens. Alaba, que n'està ni se l'espera, no? Això ho tenim clar. Vale. Et queda Militao, que bueno, l'altre dia va fotre el gol aquell, però para de comptar. Asensio, que l'any passat era la reencarnació de Ramos, tampoc està per el que està.
Rüdiger.
Ten Rüdiger.
Lesionat.
I ara centres amb Huijsen, que no és un mal central, però també se li ha donat la reencarnació de Ramos 2.
Sí, que tampoc n'hi ha per tant.
Exacte. Aleshores, clar, com la premsa és molt catxonda, doncs et dona una sensació de que, uau, però Madrid, quan ha tingut partits on ha hagut de triscar, i es va veure l'altre dia amb l'Olímpic, que les va passar canutes. Sí. I amb l'Espanyol, si no arriba a marcar el gol Militao al minut 30, aquella fava des de fora de l'àrea, les estava passant canutes. Canutes perquè no crea pilotes. No, no. El curt disocutaves bé, l'Espanyol en va tenir dos, que evidentment, si haguéssim tingut Mbappé, doncs l'haguéssim marcat, però vull dir que li generes i li costa generar. I ara, esclar, si a més se li foten per davant...
Bueno, sempre té el recurs del penal, que en indiquen molts.
Sí, però que això amb un equip petit et pot funcionar, però si jugues contra un equip gran, doncs això et costa. Perquè el dia de l'Olímpic de Marsella guanya, perquè el segon penal és el que és, deixem-ho córrer, perquè sí. És clar, el segon és molt discutible.
El penaltito.
Penaltito. Però...
No, com la, parlant de penaltitos, l'Atlètic de Madrid també va ser un penaltito, però...
Sí, sí,
i ja
sí,
està. I no té res a veure.
Sí, però, sí, dir, però bueno. No, però que aviam, els que hem jugat a futbol, per exemple, és a dir, quan són les mans, les famoses mans, jo hi ha un punt que ja no entenc res.
Jo tampoc.
Perquè l'altre dia, el dia de l'Espanyol-València, el jugador de València tapa espai voluntàriament amb la mà, voluntàriament, i com l'ha tocat a terra ja no és penal. Escolti, teòricament el reglament el que ha de dir és si és voluntària o no és voluntària, perquè a vegades que tu caus, hòstia, si caus i et toques una cosa, però si tu voluntàriament vas amb la mà a terra... No, ho dic perquè el futbol hi ha arribat un moment que jo no l'entenc.
Ja, és com el del Cucurella, que va fer així...
En el moment que tu mous un braç així, sí, és penal. Si et poses així, és penal. Però si tu vas amb la mà a terra, una cosa és que jo estigui a terra i em piqui, i l'altra és que jo voluntàriament vaig a ocupar espai amb la mà oberta, que és el que va fer Gallà, i resulta que no ho és. Hòstia, i en canvi tens la mà a darrere, així, i et toca i sí que és penal.
I allò, hi ha un penalti fa molts anys del Camacho, amb el, jugant com un Barça-Madrid, que va caure i però li passava la pilota i va fer amb la pilota. I van pitar penalti perquè era penalti.
Penal, que
se me'n va.
No, per això dic, aleshores, que al final jo crec que el Madrid, amb els equips que tinguin realment allò que es diu hechuras de equipo, el Madrid patirà i patirà molt, perquè torno a dir, és un equip que està totalment descompensat.
Sí. Molt bé. Cuca?
Comparteixo tot el que acaba de dir ell i tot el que ha dit anteriorment
al Fèlix. No?
Sí, perquè bueno, a mi m'ha fet i em diran perquè sóc antimadridista, que no tinc res d'antimadridista, però m'ha fet plorar tot el que portem d'aquesta temporada, ha guanyat els partits quan no ha sigut per penalti, justito, i ara que se li ha posat un equip davant, sense que diguem que l'Atlético de Madrid és tan equip,
bueno, però
ja té xures d'equip més gran, li ha fotut un bany. I, I no sé qui, el Paris Saint-Germain va ser un...
L'Olympique de Marsella.
El PSG. Amb el Xavi Alonso, el PSG. Ah, sí. 4-0.
Sí, sí.
I no van ser més perquè no va voler.
Bé. Quan se li han posat equips una mica metxures a davant, el Madrid, fracàs. Té grans jugadors, com l'Mbappé, jo no discutiré que no té. Té algun bluff, que per mi és bluff, el pelota de playa.
El Vinícius.
Sí.
Yeah.
Aquest se li ha donat més fama que la que realment mereix. Jo no veig millor el Vinícius que el Rodrigo, per exemple. Mm-hmm. Són dos jugadors bons, no són jugadors per jugar a l'Andorra, perquè ens entenem, però tampoc són jugadors, per mi, de la talla del Real Madrid.
Ja.
Sí que la premsa de Madrid té molta força, ven molts diaris...
Si hi ha una premsa de Madrid que l'altre dia els...
No, però també...
Mateix,
però els hi fot canya,
Els hi va fotre canya. Mira,
la premsa de Madrid, en aquest aspecte, és molt diferent a la premsa de Barcelona. La premsa de Barcelona és incapaç de fotre canya a ningú. Ningú del Barça, vull dir, En canvi, la premsa de Madrid, hòstia, foten canya a base de
els
jugadors.
El que és una mica bo...
És o no?
Sí, però perquè la premsa de Barcelona, tot és del Barça, la premsa de Madrid té la sort de que estan més o menys 50-50,
bueno.
Amb la qual cosa has d'intentar ser una miqueta objectiu, perquè si no se't veuen massa les costures.
Sí. Ja.
Això aquí, és important.
Aquí no necessita...
Aquí pots repartir l'estopa que vulguis, que és gratis.
Ja. Joan Marc, espera't, perdona. Joan Marc, digues que...
No, jo crec que el Madrid... ho he dit ja diverses vegades, Sí. El Xavi Alonso no ha evolucionat el que teníem amb Ancelotti.
Yeah.
Sí que hi ha hagut fitxatges, però continua tenint els mateixos dèficits que tenia amb Ancelotti, i aquest inici de temporada l'ha aguantat Mbappé amb el seu encert amb el gol.
Mm-hmm.
No direm quants penaltis ha marcat ja, però bueno, uns quants, bastants més que el Barça, per exemple. Però al mig del camp continuen amb els mateixos problemes. Quan tenen un equip que no li juga amb respecte al Madrid, com passa amb alguns equips que juguen contra el Madrid, alguns equips que es creuen inferiors en el Madrid, juguen amb respecte, no l'ataquen al mig del camp i aleshores es deixen dominar. Però jo crec que quan juga com amb un equip més gran... Que no li té respecte al Madrid i que no ens deixa dominar, pues passa el que va passar dissabte passat, que al mig del camp del Madrid desapareix, però completament. És que Valverde... Jo, l'únic que li vaig veure a Valverde va ser perdre la pilota del cinquè gol.
És que jo crec que Valverde
és
està...
És l'únic que li vaig veure a Valverde.
L'únic. La va regalar.
És que no està bé, Valverde, no està bé.
Tchouaméni... desaparegut en combat. Quan em va entrar Camavinga, igual, desaparegut en combat. Arda Güler, desaparegut... Bueno, va marcar un gol, però la resta del partit, apenas si se'l va veure. Bueno, ja no parlem del nivell de Vinícius, que no té res a veure amb un jugador que va ser fa dos temporades o tres.
Sí.
Aquest noi... jo no sé què li passa, no sé si està enfadat amb el club, amb els seus companys, amb l'afició, amb el món sencer, no ho sé.
No.
Però no és aquell jugador, no està centrat en el futbol i es veu a cada partit la seva indolència.
Mm-hmm.
I després en els fitxatges, Huijsen no és el nou Beckenbauer, té molts dèficits a passar la pilota en llarg, Carreras no és el nou Marcelo ni Roberto Carlos, és potser una versió millorada de Fran García, però no, tampoc no és res de l'altre món, per molts milions que hagi pagat el Madrid. I, quan a més s'acumulen baixes en defensa, perquè Trent està lesionat, Carvajal també es va lesionar, Militao és lesionat, el Rüdiger lesionat, Alaba, bueno, ja em sembla que Alaba li passarà com a l'Umtiti, em sembla que està al final de la seva carrera, pues clar, el Madrid comença a ser un colador en defensa, si a més al mig del camp no tanca, pues no hi ha res a fer, s'emporta una maneta que feia 75 anys, em sembla,
que
l'Atlético de Madrid no li havia ficat 5 gols en el Real Madrid en un derbi.
Déu-n'hi-do.
Suposo que deu fer molt mal, La cara de Florentino al final del partit em sembla que ho
diu tot, no? És un poema.
Estava davant del mòbil, jo no sé si estava dictant els titulars del Marca i de l'As perquè no fessin massa mal, o si estava buscant en el Transfermarkt un nou entrenador per si Xavi Alonso continua en aquesta línia. Yeah. Bueno, ara té l'Almaty, que s'han endut un bon viatge i que jugaran, però l'Almaty jo crec que és un equip que jugarà amb respecte al Madrid, no crec que li posi massa problemes, però després té un calendari complicat.
Ja t'ho he dit,
sí.
La Real,
Juventus i Barça.
Sí, sí.
Tres a l'octubre.
La Real, Getafe, Juventus i després el Barça.
I el Barça
perquè hi ha les seleccions.
Bueno, ja veurem a veure què passa, queden setmanes. Aviam, que ens queda massa, però bueno, també hem estat parlant molta estona del tema motos i tal. Aviam, Enric, 0-0 amb el Girona. Però bueno, un espanyol que almenys els que som periquitos doncs, bueno, estem il·lusionats i bueno, el que puc dir jo del partit de l'Espanyol amb el Girona és que l'Espanyol mereixia guanyar el partit, ho tinc claríssim, sí, no? Sí. Claríssim.
Home, jo crec que l'Espanyol porta un inici de temporada molt bo,
molt bo.
Molt bo. Ara l'únic que ens està mancant és l'efectivitat, igual que l'any passat xutaves una i marcaves dos, o xutava 0 i en marcaves una, aquest any doncs, n'ha xutat 42.
Amb dos partits.
I n'ha marcat dos.
Sí.
O sigui, aleshores, bé, aquest és el problema que té ara l'Espanyol, de que pues, bueno, doncs, les hem tingut molt clares l'altre dia, la de Quique García amb el València, a Solda, han de portar la fot fora. Sí. L'altre dia el Gazzaniga, que no havia parat res, ara resulta que va i para. Doncs bé, aquestes coses passen. Jo crec que són ratxes, però el que sí que, vers l'any passat, el que sí que tenim és que és un equip que tens fons d'armari, és a dir, tu ara canvies i almenys canvies amb cara i ulls, és a dir, ostres, se'n va Urco, entra no sé, doncs entra Piquel o entra Expósito, hòstia, i es nota, i se te'n va Roberto i t'entra Quique, o se te'n va Quique i t'entra Roberto, i els centrals, els quatre, estan rotant i ho estan fent molt bé, el xaval aquest, el Riddle, ho està fent molt bé. Aleshores, hi ha jugadors que encara, jo crec que han de fer el pas que no l'han fet, i un exemple és el Ramon, no?
El Terrats, teu amic Terrats.
El Terrats, correcte.
Sí.
Però bueno, però ja ho farà. És a dir,
no, segur.
I aleshores vol dir que és un equip que pots anar jugant. Està molt clar que va pel partit, perquè el dia de València va anar pel partit, evidentment perdíem 1-2 i has d'anar, però el dia del Girona un altre igual s'hagués quedat darrere a contemporitzar i vas anar pel partit.
Sí, sí.
I vas tenir aquella del
Dolan.
Sí, però aquesta, el Milla, la que roba la pilota al mig del camp i la xuta i va una mica d'alta, és a dir, l'Espanyol en va tenir moltes, és un partit que en una situació normal haguessis guanyat, segurament, igual que amb el València, però amb tot i això, jo crec que els de l'Espanyol estem molt contents, sols saber veure l'assistència al camp, estem anant cada dia 27.000 persones, tant si és dilluns com si és dimarts, com si és una festa de guardar,
sí.
I la gent surt molt contenta, inclús et dic, amb un empat a dos, evidentment va ser l'últim minut i tal, però la sensació de l'equip és molt bona i això ja tocava que de tant en tant... Doncs,
home, pues sí. La veritat és que sí. Digues, Cuca.
A veure, l'Espanyol està bé, però recordar que el rival era el Girona en seues pitjors hores.
Sí.
Que el Girona no és el Girona d'abans.
No,
però també té parat el València. L'Espanyol va jugar amb el València i amb el València va xutar 22 vegades a porta.
Ho dic per fer un símil de comparació amb el que passa amb el Madrid, no? Mentre s'ha anat guanyant 7-7 o 6-6 era l'imbatible, no? I ve un partit i li pinten la cara, no el perd, li pinten la cara. Doncs a l'Espanyol, atenció, jugue bé, m'agrada com jugue, etc. Però atenció, no tireu campanes a dalt, perquè la Lliga és molt llarga.
Sí, el que he dit abans de l'Andorra ho he dit de l'Espanyol, jo vaig descomptant els punts. Sí, vale, el meu objectiu és arribar a 42. O sigui, a mi tot el que em vingui a partir de 42 és bote. Però si ens apliquem a aquest cuento, l'Espanyol ha guanyat a l'Atlètic de Madrid. Per tant, sí, tan mal sí. No estamos.
No,
però jo dic, al final, aquestes coses sumen i resten. El dia de l'Atlètic igual no havies de guanyar, però sí que havies de guanyar a la Real, havies de guanyar al València, havies de guanyar al en el Girona, no? I després ja dels àrbits ho parlarem un altre dia.
Sí, també... no.
Jo vaig veure el partit i veig que em va agradar molt l'Espanyol, igual que l'any passat no. Tenia una ratxa de... sí. I no hi havia res. Sí. Ara es veu que un equip està ben dissenyat.
Sí, sí, no, totalment d'acord. Joan Marc, vols afegir alguna cosa ràpidament? Perquè si no tenim temps de...
No, jo, a veure, jo, l'Espanyol potser el... Jo contra el Girona no em va acabar d'agradar, em va agradar més contra el València, tot i que va ser un empat també, però em va agradar més contra el València. Contra el Girona jo crec que l'Espanyol hagués tingut de guanyar, perquè el Girona està horrorosament, horrorosament. I va desaprofitar una ocasió per guanyar en el camp del Girona.
Sí, sí.
Ara li vindrà una pedra de toc, que és el Betis, cap de setmana.
El diumenge.
I a veure quina és l'ambició de l'Espanyol, si es vol competir a on està el Betis, que és competició europea,
sí, sí,
o si vol competir per no baixar, per salvar-se, això de descomptar punts. Jo crec que l'Espanyol ha de tindre l'ambició per competir amb el Betis, i no l'ambició de comptar punts i arribar als 42, no? Pues això.
Vale. Aviam, ràpidament, comencem. Re, dos minuts tenim, em diu aquí la Candela. Dos minuts i el que diu la Candela, la missa.
El Barça.
El Barça.
El Barça va fer un bon partit, sense que fos el gran partido, però va fer per mi un bon partit, tot i que va començar perdent, però, com sempre, va saber remuntar i el 2-1 va ser una genialitat del que acabava de sortir.
Lewandowski.
No, gol del Lewandowski, però sí, gol li va donar la mitja mal.
La mitja mal, sí.
Amb un cac-crac i passe i
bueno, gol. Però també el Lewandowski havia d'estar allà, no?
Sí, el Lewandowski és el que marca gols al Barça tots els seus 37 anys. Vol dir que és així.
Dimecres hi ha un partit important al Barça. Aquí comença també el Barça, que està jugant bé, que no, però el dimecres contra el PSG. Aquí es veurà...
A veure què passa. Aquí, gran partit, a veure què passa. Joan Marc. Sí, sí,
no,
ràpid.
Jo crec que el partit hagués sigut una golejada si a Remiro no se li hagués aparegut
la
Mercè, perquè jo suposo que devia portar uns quants ciris ahir, perquè va ser algo extraordinari el que va fer Remiro, però crec que va tindre també molta sort amb moltes de les parades. I la darrera jugada, bueno, darrera jugada, la rematada Lewandowski a porteria buida, que li va el travesser pica la ratlla de gol, bueno, això, en fi, jo crec que el Barça va jugar bé, Lamine surt i decideix partits, veurem contra el PSG.
A veure, Enric.
Sí, jo crec que el Barça tampoc ha jugat.
No els hi dius que sents molt la lesió de Joan Garcia?
Ui, mira, sí, estic, mira.
Jo seré honest
i vaig dir el karma, tal qual.
Pobre Joan.
Bueno, sí, bueno, però és el karma. Així,
jo li vaig dir al Porta, quan m'ho va dir, li vaig dir, mira, això li passa per anar al Barça.
Bueno, jo li vaig dir al karma i em va dir, no siguis dolent. I aleshores li vaig dir, hòstia, pues mira, jo recordo un cas com el Figo, no? Vull dir, per tant, mira, aleshores, al final, totes les coses van per barris.
Pobre.
No, jo crec que el Barça al final tampoc ha jugat contra ningú encara, i aleshores ara que li vindrà el primer rival, a veure què passa, no?
A veure.
Va guanyar el camp del Newcastle.
Sí, bueno, perdona, fins fa 4 dies el Newcastle era una banda. Ara resulta que el Newcastle és un gran equip. Hòstia, posem-nos d'acord, Joan Marc.
Senyors, punt i final. No podem continuar. Gràcies, Fèlix. Gràcies, Cuca.
Gràcies,
Enric. Joan Marc, fins demà també. Gràcies a tots i fins dilluns que ve, si no vol.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.